Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa que produïm amb la col·laboració de Graus TIC. Avui farem un programa una mica profund. Farem una mirada punyent a la nostra realitat parlant amb l'Héctor Sankoski sobre un article que acaba de publicar amb el títol Indústria 4.0, crisi energètica i desigualtat. La tecnologia sembla ser que és el camí, però el que ens plantegem, el que ens plantejarem al llarg del programa és cap a on. A part de l'Héctor Sankoski, tindrem també amb nosaltres a la Marta Clua, que un cop més ens presentarà una novel·la amb un toc tecnològic. Res més, comencem.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
Avui, com he comentat abans, el nostre espai serà un espai una mica de pensament crític i transformació social. Avui parlarem amb l'Héctor Sankoski, que ja és habitual del programa, i que ara l'he volgut entrevistar avui aquí a la ràdio perquè ha escrit un article realment interessant i que no deixa indiferent. Es diu Indústria 4.0, crisi energètica i desigualtat. I, bueno, i com a explicació, la bifurcació del nou capitalisme. I és una mirada, realment una mirada punyent, sobre com les noves tecnologies poden aprofundir les desigualtats o bé obrir camí cap a una societat més justa. Bueno, això és el que avui intentarem esbrinar. Héctor, benvingut al programa.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, doncs comencem pel principi. Potser seria definir exactament què és o què entens per indústria 4.0 i per què dius que és una mutació profunda del sistema productiu?
Intentaré molt sintètic. La indústria 4.0, quan es va anomenar, diguem, al voltant del 2015-2014, en Alemanya, sobretot, que va ser el primer país que va començar a parlar de la indústria 4.0, diguem, no? Per dir d'alguna manera, per això de la web 2.0, bueno, tot això ja sabeu, diguem, no? Com... Però la referència al 4 feia referència a la quarta revolució industrial. Estaríem pensant que la segona és la industrial, la tercera és ja més postindustrial, amb tecnologies, no? I la quarta ja seria com una gran revolució. La propietat fonamental és... Jo podria resumir en dues coses. Una és la incorporació de tècniques com la robòtica, que ja estava implantada, la intel·ligència artificial, la impressió digital... diguem-ne, i tot el blockchain, tots aquests nous sistemes, diguem-ne, de control i producció de la pròpia producció, per dir-ho d'alguna manera, seria una de les branques, i l'altra branca també és una... Jo diria que això és nou, és posterior a la 4.0, però que és part d'aquesta història, és una influència molt important en una nova forma d'entendre tot el món del treball, d'acord? Amb dos potes molt importants. Com s'organitza el treball i com s'aplica l'energia arran, diguem-ne, dels reptes de transició energia. Si tinguéssim que sintetitzar, seria la revolució que afecta la transició digital i la transició, o sigui, con tot el que això significa, des de la impressió digital o additiva o el que sigui, o la intel·ligència artificial, fins, diguem-ne, a la transició energètica. Jo crec que això... I això és, quin impacte està tenint? Bueno, està tenint perquè canvia els sistemes de producció. Si vols, podem entrar en matèria o si vols...
Bueno, anem per passos. Una cosa que comentes és que aquesta transformació no és neutra. Què vols dir exactament i per què no podem veure la tecnologia com una eina neutra?
Primer...
El progrés,
Sí, bueno, a veure, en el món no hi ha res neutre, ni siquiera quan vas a un supermercat a comprar, diguem-ne, optes per una marca, o sigui, sempre hi ha opcions, hi ha eleccions. No és una tecnologia neutra, però és una tecnologia profitable. El problema està que tu podries plantejar-te, diguem-ne, per exemple, una de les coses que apareix en l'organització del treball és una major responsabilitat en el treballador o en el treballador i en el procés productiu o, diguem-ne, l'aparició de moltes empreses subcontratades o que formen part d'una nova cadena de producció. Depèn com tractis tu aquest model, diguem-ne, pots tenir una actitud més progressista, més participativa, o pots tenir una actitud totalment, diguem-ne, excloent del subcontractat, per dir-ho d'alguna manera. No? Són formes diverses. Per exemple, els sindicats alemanys són justament que arran d'aquesta revolució estan plantejant una molta major participació en les decisions de la gran empresa. Però, per una altra banda, les empreses estan achicant molt, s'estan empetint molt. Per tant, també hem de veure com interactuarà una empresa mitjana o gran que té molta subcontractació amb els seus proveïdors. Depèn com els tractarà, diguem-ne. No? Això ja van conèixer el primer fenomen de la globalització quan es van diguem-ne, es van descentralitzar o es van fer que es produeixin fora del territori. Però ara que s'està plantejant el tema de tornar a portar les empreses cap aquí o tornar a fer processos que requereixen molta, molta efectivitat i molta capacitat tècnica, com t'interactues amb aquestes empreses, com participaran en aquest procés? Per això, això em refereixo a la neutralitat. I sobretot, si tu et fixes en la política salarial o en el que sigui. Poso l'últim exemple perquè, si no, abarcaré tot. Fixeu-vos, Espanya està creixent, però els salaris no creixen proporcionalment al creixement. Això és una forma de fer política, també, diguem-ne, no? Això és un resto del neoliberalisme que ens ha quedat. Creix l'economia, diguem-ne, mundial, creix l'economia, diguem-ne, espanyola en el cas concret i la catalana, però els salaris no han crescut ni de lluny de lo que ha crescut l'economia. Per tant, bueno, són formes d'entendre el tema.
Parlàvem de neutralitat. Ara parlem d'una altra paraula, que és justícia. La transició justa és una expressió que s'utilitza molt, però està poc definida. Com creus que s'hauria d'implementar realment una transició justa, si és que és possible?
L'altre dia justament leia, justament per la redundància, leia un article que deia que s'havia... Bueno, hi ha un llibre publicat molt interessant, ja us passaré la referència, de que s'ha poblat, diguem-ne, no, el tema de paraules buides, no? Transició justa. No, això és una cosa que va posar tot el sector progressista per dir, sobretot era, que no s'exclogui a ningú, que no apareguin noves formes de pobresa energètica, que no s'apropin les empreses multinacionals productores d'energia, en Espanya són totes, bàsicament, diguem-ne, no? De tot el procés, que en aquest Espanya ho tenim així, diguem-ne, o sigui, la producció de l'energia en Espanya traient les renovables està en mans de les grans empreses, vull dir, amb l'apagó ho vam veure clarament, tenen una responsabilitat molt important, fins i tot també en la distribució, perquè aquí tu pots produir, però si vols participar en la xarxa, vas a parar a una de les 6 distribuïdores o 5 distribuïdores que té Espanya, diguem-ne, o sigui, no tenim aquesta autonomia. Transició justa, justament, seria això, diguem-ne, un model en el qual hi hagi una major descentralització, major proximitat, tarifes consensuades amb l'usuari i, sobretot, no un abús de la definició del preu de l'energia, que en aquest moment, per aquest sistema de subhasta, diguem-ne, no, que tant li agrada a la Unió Europea, el que último entra és el que pone el precio. Pues és qüestió de ficar tot carbó, que és el més car, no sé si m'entens, no? O sigui, tot això significaria també canviar la modalitat i canviar la fiscalitat, cosa que ja saps que m'he referit diverses vegades, que tindries que tenir una altra fiscalitat per el tema de l'energia. I per últim, acabar. L'energia, que és un servei públic, com pot ser l'educació i l'aigua, o és un negoci que té el 21% de l'IVA perquè, coño, perquè és el que toca. No sé si m'entens. Això és una definició molt important, eh?
Sí, parlant de transformació digital, bueno, el teu article parles dels ludites. Quin paral·lelisme veus entre el ludisme del segle XIX i la situació actual i, sobretot, potser ara agreujada encara més per la irrupció de la IA?
Bueno, a veure, ludistes, jo aquí faig una menció, una submenció, que és dir, ojo con los ludistes, perquè els ludistes no és que estaven en contra de la modernització, el que estaven en contra de la destrucció, perquè ha quedat com que anaven a trencar màquines. No, exactament no era això. Anaven a trencar màquines, però aquestes màquines destruïen els llocs de treball i, sobretot, en quines condicions estava la gent quan va aparèixer el ludisme, diguem-ne, no? Estem parlant de jornades de 60, setmanals de 60 hores, explotació infantil, etc. El paral·lel avui dia és que algú pugui pensar, diguem-ne, que seria bo, fora bo, prescindir de totes les avances tecnològics, diguem-ne, no, per no destrucció dels llocs de treball. Però és que això serà un camí inevitable. El que hem de fer és fer com fem que tothom participi, diguem-ne, d'aquesta transformació, no? Això és el que hem d'obtenir i això sí significa una opció no neutra, diguem-ne, no dir, escolta, jo vull, o un altre sistema que ja Stiglitz, lo plantejava en el Joseph Stiglitz, Premi Nobel d'Economia en els anys 2015, que era potser el gravamen impositiu, també ho ha dit Bill Gates, per quina raó un robot no paga impostos, diguem-ne, no sé si m'enteneu, diguem-ne, no? Això significa canviar l'impost a la renta de les persones físiques a l'impost a la producció, no sé si m'enteneu, sí. Això és un canvi de paradigma fiscal, diguem-ne, i que d'alguna... És que si no l'estat del benestar aquest seria insostenible. Clar, algú ara apareixerà i em dirà, bueno, Héctor, fem la renta bàsica universal. Bueno, un altre... això donaria per un altre programa, el tema de la renta bàsica universal, eh? Perquè és un tema que té tela, no?
Un altre possible risc que apuntes al teu article és que hi hagi una fractura social i esmenes tres bretxes, la territorial, formativa i generacional.
Vale, molt bé, hòstia, bueno, no me pides nada. A veure, sí,
Bueno, tu
no,
escrius i jo pregunto.
és fàcil enunciar-la. A veure, respecte a la primera, que és la territorial, es poden crear territoris molt desiguals, diguem-ne, molt potents, Silicon Valley, diguem-ne, no?, el Silicon Valley, diguem-ne, als Estats Units, o zones molt deprimides, als propis Estats Units. Però anem a Catalunya mateix, diguem-ne, tu pots tenir un paradigma en el 22 arroba i a 2 quilòmetres tenir bosses de pobresa terribles, diguem-ne, no?, salaris de 10.000 euros i salaris de 1.000 o atur, diguem-ne, no?, en distàncies. Escolta, el 22 arroba queda al costat del Besòs, eh? Poca broma, vull dir, quan tenim unes borses de vulnerabilitat social molt important. Però també el territori s'ha d'entendre, això vol bé el de Roberto Capmany, un economista italià molt bo, que era competeix en els territoris. I aquí si es dona una competició, qui vol portar-se les empreses al seu territori, etc etc. Quan van muntar tot el tema, jo estava en aquell moment a Barberà del Vallès, el Vallès, com el gran, que van venir la Pioneer, va venir la Sanyo, va venir la Hewlett Packard, vull dir, jo estava molt actiu en aquella època en la política de sòl i vaig tenir una intervenció directa, diguem-ne, en aquest tema. Era una política de dir, bueno, escolta, clar, el Vallès volia portar-se tot cap al Vallès, diguem-ne, no? Per tant, és molt important que una política d'Estat, una política en aquest cas de la Generalitat, intenti que hi hagi desenvolupament de pols industrials que puguin atraure també a tot arreu, i això també s'ha de fer amb incentius fiscals, incentius de sòl, etc etc. No podem excloure el territorial, perquè si no el que provocarien és una massificació. Respecte al tema de la forma, massificació d'aquests entorns més, i creant societats molt duals. Respecte a la formació, crec que no hi ha dubte, diguem-ne, no? O hem de fer una inversió brutal i un acompanyament molt important a que la gent no quedi despenjada, i no, per l'única manera no queda despenjada de la transformació tecnològica, tant en l'àmbit digital com energètic, és la preparació. A la gent se l'ha de preparar per tot això. Se l'ha d'ensenyar eines d'intel·ligència artificial, se l'ha d'ensenyar eines de digitalització, i se l'ha d'ensenyar també a com se gestiona el nou model energètic. I tot això és imprescindible. I això significa canviar segurament els currículums, diguem-ne. Nosaltres ara, amb un projecte de la... Del, jo estic, insistim molt, jo soc era vicepresident, ara soc vocal de la Fundació Formació Professional, insistim molt en com en discutir, diguem-ne, com s'ha d'adaptar un currículum nou o l'universitari. Tothom parla de startups i emprenedors. En la universitat no hi ha cap assignatura, menys en econòmiques i així de passada, de com se crea una empresa o com se manté una empresa. Per tant, o sigui, per què un pedagog o un enginyer no ha d'acabar amb tota una formació en aquest tema, no? I el tercer tema, dèiem, de la capacitació, el tema del territori i el
Territori formatiu i generacional.
nacional. Bueno, aquest és el problema, diguem-ne, de l'exclusió de la gent que no entra en el sistema, diguem-ne, no? O sigui, tots els majors de 50 anys, diguem-ne, no? Jo no m'ho vull posar ningú elogio ni a ti ni a mi, però nosaltres en la nostra generació som una excepció, que se preocupen tant, no? La nostra generació no, hi ha de tot. Però avui dia, clar, el problema està de que això també, nosaltres estem jubilats, cobrem de la seguretat social, bueno, però la gent que té 50 anys, 55, pot quedar brutalment exclosa. Als Estats Units s'ha demostrat, diguem-ne, no, això, no? Què ha passat, diguem-ne? Aquí hauríem de tractar d'evitar-lo, perquè ni tot lo joven és bueno, ni tot... Si s'hauria d'aprofitar molt més l'experiència, i s'hauria de fer esforços per adaptar a la gent, diguem-ne, a les noves necessitats del mercat de treball. Digui, digui, perdó, que
Hi
estic
ha una
parlant.
pregunta que deixes una mica oberta, que és reindustrialitzar per aquí i per què? Per què i per aquí?
Vale.
Doncs dona'ns la teva resposta.
A veure, jo crec que en aquest moment, perquè jo parlo molt de reindustrialització, que al principi ningú... Jo fa molts anys que estic parlant d'això, fa 8 o 10 anys, perquè, bueno, perquè nosaltres pensàvem, amb l'equip de l'àrea metropolitana, en aquell moment estava treballant molt amb el Joan Truyén, que és un gran defensor de la reindustrialització, va estar de secretari d'Estat d'Economia, bueno, sí, del Ministeri d'Indústria en l'època Montilla. Hi ha molta més gent, eh? O sigui, he mencionat Vittorio Galetto, tot l'equip de l'Autònoma, també el Josep Olivé, diguem-ne. Hi ha molta gent, Antonio Garrido, Martí Paradiada, hi ha molts economistes i enginyers i sociòlegs que han plantejat aquest tema. Reindustrialització vol dir la indústria que tenim està caducada en alguns aspectes, en altres no. L'hem d'adaptar, per tant, hem de reindustrialitzar. El que passa és que la reindustrialització significa tornar a portar. Fixa't que en l'any 2000 la indústria deia... Bueno, ja, a part del Sol Chaga, que la millor indústria és la que no existe, que esto, bueno, fa una butat, està el tema de que l'any 2000 tothom deia, no, anem a una societat de serveis, ja no hi haurà indústria. Gran confusió. Fins i tot quan es parla, diguem-ne, dels serveis com els serveis tecnològics, mentira. O sigui, els serveis bancaris no són, quan treballen per la indústria, són serveis industrials. No sé si m'entens, per això nosaltres parlem del perímetre de la indústria. I el perímetre de la indústria significa adaptar l'economia, tant en la part de noves tecnologies, de tecnologies de la informació i la comunicació, com en el tema econòmic, com en l'assegurança, com en tots els aspectes, i sobretot en els aspectes industrials, tornar, diguem-ne, a crear un teixit industrial però adaptat a la situació actual. I aquí es creua aquesta idea de l'ampliació de... La, primer, portar de nou empreses aquí. Segon, adaptar-les a la indústria 4.0, perquè aquesta fantasia que té Trump de que tornarà a muntar Detroit és que no existe ni la fàbrica en Detroit ni el treballador de Detroit. O sigui, l'empresa d'automotor que el vol muntar ara en Estats Units no té res a veure amb la que va tancar l'any 80 o 90, diguem-ne, no? Per tant, per això significa reindustrialitzar. I per qui? Bueno, per equilibris territorials i equilibris socials. Aquest és el tema. No és per fer més beneficis per a les empreses. Clar que les empreses necessiten beneficis perquè han de contentar el seu accionista. Però, escolta, hi ha una funció social de l'empresa i aquí és claríssim, diguem-ne, no? I, per tant, s'ha de treballar molt en el tema del per aquí és per tota la societat. Vinga.
I ja, per acabar, bueno, estaria tot el dia fent preguntes, eh? Però cap a on estem anant nosaltres, concretament Europa, si vols, Espanya, Catalunya, què estem més a prop, del model del Silicon Valley o del model del Manchester del segle XIX?
Bueno, no, jo feia aquesta conya, però no, bah, no estem més a prop de cap, diguem-ne, no? Honestament, però estem... El model de Silicon Valley és un model molt excloent, diguem-ne, no? O sigui, és un model molt darwinista, diguem-ne, no? El que és espavilat per lo que interessa en Silicon Valley i progressa, un darwinisme social. L'altre era un model molt opressiu, diguem-ne, no? Que era rendiment, rendiment, rendiment. A veure, jo crec que Europa... Primer, hauria de regular una mica menys, o sigui, dintre del garantisme hauria de regular menys i, sobretot, ser més dúctil en la formulació de la regulació, diguem-ne, no? Diguem-ne, té una regulació molt més agosarada, molt més proactiva i no tan encorsetadora que fa. Això per una banda, però per una altra banda, diguem-ne, és imprescindible que Europa faci polítiques industrials més agressives. Penseu que el PIB d'Europa és molt alt comparat amb el dels Estats Units o el de Xina, eh? No és un PIB baix, però està mal distribuït i, per tant, la nostra productivitat és relativament baixa. Diguem-ne, per què? Perquè incentivem certes coses que són molt correctes de l'estat del benestar, però més que no incentivem, no enfoquem correctament la forma d'incentivar, diguem-ne, l'augment de la productivitat, que això és el que garantitzaria. O sigui, Europa hauria de treballar molt més en l'augment de la productivitat. Però aquest augment de la productivitat, per tenir la complicitat del conjunt de la societat, hauria de ser molt més repartidor. L'augment de la productivitat no és per millorar els beneficis, diguem-ne, de l'accionista solament, que també, en part, no ens enganyem, sobretot també per millorar també l'estat del benestar i sobretot per millorar la posició dels treballadors dins de la pròpia empresa, en salaris, en formació, en reciclatge, etcètera, etcètera.
Bé, doncs amb aquest desig de millorament, que realment és fonamental que el tinguem, doncs tanquem l'entrevista aquesta. Ha estat molt interessant. Un cop més, Héctor, ens has aportat coneixement i en definitiva, informació molt, molt, molt interessant. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara entrem a Dona Digital, un espai que produïm amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Treball, la Unió Europea i els fons Next Generation. Aquest programa està dedicat a donar visibilitat a les dones que desenvolupen la seva tasca professional en l'àmbit de les TIC i a fomentar vocacions entre les joves perquè s'endinsin en carreres tecnològiques. Avui us presentem l'espai Talk Tech, on la Marta Clua ens parlarà d'una novel·la amb un rerefons tecnològic. Aquest programa, anomenat Talk Tech, combina literatura i tecnologia destacant històries amb un toc innovador. I així és, i així us deixo ara amb la Marta Clua.
Hola a tots i a totes. Avui a Talk Tech us vull recomanar una novel·la molt divertida al voltant d'una aplicació de cites pensada per a conèixer gent on l'interès comú sigui el bon menjar. Es tracta de Vermuts i Vermuts, de la Magda Minguet, editat per La Campana. Us faig una breu ressenya de la història. La Gemma és una dona apassionada de la bona cuina, que té molt clar que una bona cita passa per una bona experiència culinària prèvia. Així que, cansada de males cites i, sobretot, farta de no gaudir ni tan sols d'un bon àpat, decideix crear una aplicació de cites a cegues gastronòmiques, la Foodimatch. El funcionament és senzill. Les persones que es registren publiquen fotos del menjar que més els agrada o que millor els defineix, sense publicar cap foto personal. L'objectiu de la Foodimatch és trobar algú amb qui anar a compartir, com a mínim, una bona experiència culinària. De manera que si la cita no et convéix, et garanteix que gaudiràs d'un bon àpat. Amb aquesta premissa anirem coneixent les cites a les quals assisteix la Gemma. Algunes d'elles seran divertides, d'altres més intenses, algunes totalment esbojarrades i d'altres resultaran accidentades. I de cita en cita anirem coneixent a la Gemma, la seva vida i sobretot les seves reflexions sobre totes les seves vivències. Vermuts i Barbuts és una novel·la on es fa palès com la tecnologia ha condicionat la nostra manera de relacionar-nos i d'establir connexions en un món on la virtualitat sovint guanya la partida a la presencialitat. Ens trobem davant d'una història que ens parla de la dificultat de trobar parella, malgrat la gran quantitat d'opcions disponibles que tenim ara mateix. Però no ho fa des de la ment o de la queixa, sinó posant-hi molt d'humor, valentia, naturalitat i sense complexos. Vermuts i Barbuts és un llibre fresc, actual i molt divertit, que es llegeix amb un somriure permanent i també, no us enganyaré, amb una mica de salivera per tots els suculents àpats que s'hi expliquen, on es posa de manifest el gran coneixement foodie que té l'autora. Avui en dia hi ha moltíssimes aplicacions pensades per a buscar algun tipus de relació, ja sigui per tenir trobades casuals o esporàdiques, per cercar amistats o bé establir relacions més serioses. En els darrers anys, les anomenades aplicacions de cites han crescut exponencialment i les podem trobar cada vegada més especialitzades segons el grup de població als que ens volem adreçar, per a intentar assegurar que si algú vol conèixer algú, només ha de cercar l'aplicació adequada. Vermuts i Barbuts ens parla sobretot d'aprendre a acceptar-nos tal i com som, de caminar sempre endavant i de la importància de mantenir les bones amistats. Perquè la vida és com el bon menjar. Si és en bona companyia, sempre és millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
Bé, i això ha estat tot per avui. Un programa en el qual hem analitzat en profunditat la quarta revolució industrial, o indústria 4.0, de la mà de l'Hector Sankowski, per entendre l'impacte que ja està tenint en les nostres vides i en el món laboral. Amb l'Hector hem descobert que aquesta transformació tecnològica impulsada per la intel·ligència artificial, la robòtica i la digitalització no és neutra. Segons com s'apliqui, pot aprofundir les desigualtats o, al contrari, obrir camins cap a una societat més justa. Hem vist com pot crear fractures socials importants, territorials, amb zones molt més riques i altres deprimides, formatives, deixant enrere els que no tinguin les noves competències i generacionals, excloent els treballadors de més edat del mercat laboral. A l'entrevista s'ha posat sobre la taula el concepte de transició justa, alertant que pot quedar en paraules buides si no es garanteix una distribució equitativa dels beneficis i no es posa la justícia social al centre de les decisions. La solució passaria per una reindustrialització intel·ligent i una aposta per l'augment de la productivitat sempre que els guanys es reparteixin de manera equitativa per millorar tant els salaris com el nostre estat del benestar. Ha estat avui un debat clau per entendre el present i el futur del nostre model productiu i social i res més. El programa l'ha acomiadat la Marta Clua, que un cop més ens ha presentat una interessantíssima novel·la amb un toc tecnològic. Res més, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera setmana.
El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.